Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui a la sala, a la cuina del Amb molt de gust, rebem a Jaume Sàbat, que és un dels habituals. Cada temporada passa per aquí en un moment o altre per parlar de qualsevol cosa que té relació amb el món del dolç, de la pastisseria. Jaume, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom. Què tal?
I clar, avui volíem parlar de torrons.
Sí, que és el que s'acosta ara. Sí.
Que és el que toca. Jo ja no sé si la gent ha començat a comprar torrons o no encara.
Pues sí, jo ja fa... Jo els trec pel... els torrons els trec bastant d'hora perquè la gent en té ganes. Catalunya o els catalans i catalanes som gent de tradicions i en tenim ganes de panellets, de treure'ls una mica abans, tenim ganes dels torrons i sí, sí, jo ja fa dies que n'estic venent i em venc, sí, sí.
Molt bé. Doncs escolta, comencem una mica per l'origen dels torrons. On comença la història d'aquest producte?
Doncs mira, els torrons, segons he llegit en llibres, i no hi ha una cosa molt, molt clara, però és d'origen àrab i és molt... Van començar el torró més antic que diu que es coneixi. O... Són els d'Alicant i els de Gijona. Els d'Alicant eren, es veu que era la influència que va haver, la influència àrab, i aquella gent van barrejar doncs, ametlla, amb mel i clares, i feien el torró al dur, aquell d'Alicant. Uh-huh. I el de Gijona diu que el van treure, o llegit que el van treure, els mateixos de Gijona, amb els retalls dels d'Alicant, que els van torrar una mica i els van trinxar, i com l'ametlla és un fruit sec que té bastant oli, va lligar, la massa la va lligar, i són més torrats, però és els mateixos ingredients, el blanc que prenem d'Alacant, que és aquell tan dur, amb l'altre trinxat, que és el de Gijona, que és aquell tan oliós, són els mateixos ingredients, el que passa que trinxats i barrejats, vaja. Aquest és l'origen. Llavors, és a partir d'aquí, sí que el torró ve molt de Catalunya, de Barcelona en concret, el torró de crema, que és una de les figures que es fan, i és que el torró de crema és senzillament ametlla, pols d'ametlla, llemes d'ou i sucre. Aquesta és la bàsica fórmula. Però llavors et queda molt tou i ho posem amb uns caixons que són de fusta i els tenim unes 24 hores o 48 hores perquè quaji una mica, s'assequi una mica la pasta i puguis tallar-los i llavors nosaltres de cada caixó, cada pastisseria, tot això et parlo de pastisseries artesanes, clar. Mm. Nosaltres encara funcionem amb caixons, i de cada caixó en traiem 22 barres, els tallem a mà, i llavors és per donar-los potser més consistència, diu que hi havia un pastisser de Barcelona que se li va antojar cremar-los amb sucre, que fa una petita crosta, una petita... I això va ser d'un èxit espaterrant, i llavors és, doncs, mira, un de les vedets o dels torrons que es mengen més a casa meva, el que venem més és el de crema. I a partir d'aquí, doncs mira, els pastissers que tenim molt som ingeniosos i tenim molts productes al rededor, molt coloridos.
I que us avorriu de fer sempre el mateix.
Sí, ens avorrim. Doncs llavors es fem barreges i fem invents fins que arriben moments que de vegades, jo què sé, torrons de jengibre, que jo això no ho entenc gaire, però fan de tot ara ja avui dia. I jo intento fer coses divertides però no molt exagerades.
Tu quan fa que estàs fent aquests de torrons, diguem que més moderns,
sí,
fora de la gamma clàssica?
Jo fa com 4 o 5 anys que faig els torrons moderns. Vaig llegir fa 2 anys en el diari que m'havien inventat el torró de gin tònic. Jo fa 5 anys que el faig, el torró de gin tònic, i a més vaig intentar fer el bombó al mateix temps, que també és divertit. El torró de gin tònic, doncs mira, senzillament és una... A veure, tots aquests torrons tan nous que jo t'he portat aquí, un de gin tònic, un de quicos i un de pipes.
Ahà, sí.
Ja t'he buscat els més rarillos per tindre una mica de...
Torrons rarillos per gent rarilla, no? Sí, potser sí. També.
Aquests tiren més cap a bombó que el torró tradicional. El torró tradicional, el bàsic i la base sempre és l'ametlla. Sempre és el massapà, per dir alguna cosa, l'ametlla. I aquests torrons que s'inventen avui dia, o que inventem avui dia, potser és més bàsic el bombó, diguéssim. La base és el xocolata, és com un bombó, però en forma de torró, que té gust de cointreau, que té gust de taronja, que té gust de... Barregem les trufes amb pipes caramelitzades, que estan molt bones, i llavors el contrast del salat i el dolç, amb el salat amb el xocolata i el dolç del salat de la sal.
De les pipes.
Sí, de les pipes i el dolç del xocolata sempre han fet un bon tàndem. I aquestes coses ho vas provant, però sembla, jo diria que són com bombons, per dir alguna cosa, grossos en forma de torró. I el torró, el clàssic de tota la vida, sempre la base és el massapà.
I tu quines varietats fas? Aquestes són les tres que avui has portat aquí.
Sí, també...
Però en fas alguna altra més d'aquests, sí, de versió moderna?
Són versió moderna, que són un disseny que ja ho veureu, que són més petits, són més allargats, són més petits. És un torró per dues persones o tres, que quan ho vam treure vam tindre bastant èxit i se'n van vendre bastantes d'aquestes barres que són allargades, de disseny, que en diem.
Sí.
Però amb reunions posteriors que hem fet amb les dependentes de casa, amb les encarregades i tot això, la gent ens demana el torró. Torró
de tota la vida.
De tota la vida. Aquell que té el torró de Gijón, aquells que són més amples i més plans. I, doncs, bueno, tirem cap allà. En fem menys d'aquests de disseny. Ens fa gràcia fer aquest de disseny perquè, no sé, és maco i divertit. Però el que es ven més és el torró més ample. Llavors, per exemple, d'aquests de disseny, en fem de cointreau. En fem d'una xocolata que en diem xocolata rúbia o rossa. Perquè és una xocolata
blanca.
És com una xocolata blanca, però amb gust de caramel. És molt bona. És un vici. Les coses que trobo molt bones les experimento en l'obrador. Quan jo tinc la xocolata blanca, aquesta de rúbia o rossa, per allà a sobre, que va amb unes pastilletes petites perquè es fongui, les comprem amb saquets de 5 quilos, si passes pel costat i piques, i al cap de 7 minuts tens que tornar a passar pel costat i tornes a picar, dius, hosti, això tindrà èxit. Perquè, i m'hi fixo amb els treballadors i tothom
pica.
I això és important. Amb les pipes mateix, aquestes encarmelades, quan les acabem de treure del forn, les encarmelem al forn amb una mica de sucre i sal, i amb una mica de mel i sal, i queden molt, molt bones. Escolta, que és un perill tindre-les a sobre mentre es refreden a sobre de la llauna o un taulell.
Tot el que sigui per menjar i acabat de fer acostuma a ser perillós.
Acostuma a ser perillós. Hi ha coses que són més perilloses que les altres. Pues bueno, com et deia, fem torrons d'aquestos, aquest de la xocolata rossa, i en faig un de cafè que també és molt bo, amb una espècie de una neula francesa, que és un palleter, que és molt bo, que fa crac-crac a dintre. Aquests són els de disseny, que tiren, ja et dic, cap a bombó. I llavors els altres faig els típics de crema, els de Cadis, els de pinyons, els de nou, bueno, de totes les classes que podem. Devem fer unes 20 o 22 classes de torró a casa.
I durant aquesta època, o sigui, previ al Nadal, ja posterior, potser no, perquè la gent ja se n'afarta, no?, de tants dies de menjar cosa... Bueno, de menjar en general.
Sí, sí.
És el producte estrella de la pastisseria, els torrons, o...?
Torró... També et diré que la neula, és important la neula. La neula és és un producte que només es pren per Nadal, i la neula i el polvoró, que fem a casa, fem polvoró molt bo i només per Nadal. I la neula és un costum que el meu pare va escriure un llibre, un conte molt divertit sobre la neula, perquè les neules venen de les hòsties, diguéssim, dels capellans, de la Iglesia.
Sí, no de les altres.
Sí, sí, que total és farina i aigua, i és com un pa, diguéssim, però molt, molt, molt fluid. I com no té sucre, no agafa color. I les hòsties es fan amb unes planxes, o, bueno, es feien, no sé si ara ja les deuen fer.
Per ordinador, segurament.
Hòstia, fer, sí. Però les feien amb unes planxes que torraven una mica i no agafaven color, perquè les coses que no tenen sucre els hi costa molt agafar color en el forn. Nosaltres, quan es descuidem amb una fórmula al brioix, ostres, que costa, què passa? És que ens hem descuidat el sucre. Llavors es veu que hi havia un escolanet que mentre el rector estava fora se li va antojar anar a la massa posant una mica de sucre, i hosti, va veure que agafava un color maco, i era pla. I se li va antojar, perquè es veu que llavors va entrar el rector, així de cop, i per no guardar aquella espècie de plat que tenia, o se li va enrotllar amb un canuto que portava de tirar vesses. Això és un conte que explicava el meu pare. Sí, sí. I aquell nano va inventar la neula, el capellà ho va veure, i aquell any, a la missa del gall, van donar hòsties, van donar de combregar a tothom, però llavors se li regalava una neula, que és l'invent que havia fet a l'escolanet aquell. És una història inventada. Però més o menys sí que la hòstia ve d'això, i les neules venen del pa d'hòstia amb sucre i enrotllada d'aquella manera que abans es feien planes però eren molt trencadisses. Perquè la paraula neula, he llegit que ve de la paraula nèbula, de núvol, de la paraula en llatí núvol, perquè és una massa molt... molt...
com volàtil.
Sí, molt volàtil, molt, molt trencadissa, molt, molt tendra. I aquesta, més o menys, és la història de les neules, perquè tenen una presència molt important, les neules, el torró, el polvoró i tot això.
Què anava a dir? Els preus?
Mira,
els preus del torró més modern?
Aquests preus, la barra, va sobre unes 12 euros o una cosa així. Sí, més o menys mantenim els preus de l'any passat. També et diré que tampoc ens han pujat les matèries primes tant com per pujar preus, i dius, pues, bueno, ja m'hi conformo. I llavors la barra gran, pues, deu anar, exactament no ho sé, perquè n'hi ha que van a peu, però sobre els 18, 20 euros la barra gran. I aquestes són 12 euros, perquè són més petites, són més o menys la meitat, i tenen més disseny i més feina. Que les altres que fas aquests pans que et deia, que amb aquests caixons i els talles, i és més ràpida la barra gran, aquesta és més delicada. Però, bueno, els preus no els hem tocat, perquè, bueno, també ens fa il·lusió no tocar preus. Ens agrada mantenir la tradició i que la gent s'acostumi. Jo crec que totes les cases de Catalunya no hi ha cap casa que no... estiguin, no sé, que siguin senzills o que siguin molt rics o molt... No falla mai el torró, mai. Mai falla el torró en una casa particular.
Bé, estàvem explicant, tu estaves explicant,
sí,
aquesta història del capellà, de l'origen,
sí,
de les neules.
Sí.
Estaves explicant un conte, el conte,
sí,
del
pare,
teu pare.
Sí.
I la Jessica, que és la responsable de musicals de la casa.
Hola.
L'hem deixat entrar perquè ens volia compartir amb nosaltres, estava escoltant aquesta història i volia explicar-nos una qüestió.
És que aquest diumenge, Cugat.cat, sí, hi va anar al Petits Grans Llibres i va confeccionar un conte,
sí,
amb diferents nens d'allà de Petits Grans Llibres. I precisament vam fer el conte del petit de l'escolanet Neuler,
ah, sí,
explicat per el Rogeli Padró, i ara ho estava escoltant i he dit, ostres, és just avui, precisament, hem publicat aquest conte a Cugat.cat en companyia de nens, i precisament aquest conte que explicava el Jaume Sàbat,
sí,
i el Rogeli ens va explicar...
que era del meu pare,
sí,
i tot això.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Que les neules es van inventar a Sant Cugat del Vallès.
Sí.
Per això et volia comentar, que precisament avui podem veure a Cugat.cat aquest conte, que és precisament el que estava explicant.
Sí,
veus?
Sí, el meu pare, que era un... el meu pare era un pastisser... va ser pastisser perquè hi havia art, no perquè se sentís pastisser. El meu pare volia ser artista, sempre ho explico. I el meu pare és d'aquí Can Sant Joan, d'aquí al costat entre Rubí i Sant Cugat, de la Masia.
Sí.
I quan el meu pare li va dir al paret de Can Sant Joan, vull ser artista, el paret de Can Sant Joan li va dir, passa, que mor de gana, que es mor. Però el meu pare portava això del ser art i bueno, va fer un parell d'oficis que no li van agradar, i es va quedar amb la pastisseria perquè era artista. Això ho explico perquè el meu pare, abans de ser pastisser, no havia entrat mai a cap bar a prendre alguna cosa sol, ni ell sempre estava dibuixant, i el meu pare té dibuixos, molts dibuixos, pintant, era pastisser, es pot crear, amb la pastisseria és un art, però també escrivia contes i escrivia llibres, i hasta té dues obres de teatre escrites per ell, sempre referent, sempre amb la presència de pastissers o de pagesos, perquè són els dos mons que va viure el meu pare. I tots els dibuixos que va... era un tio molt ben parit, tu. Tots els dibuixos, sempre és la referència, no? Dibuixava edificis ni res, dibuixava pastissers o pagesos. I els contes també, té un conte molt maco.
Li donem les gràcies a la Jèssica.
Gràcies
a
vosaltres.
Té un conte molt maco del cabell d'Àngel, també.
Ah, doncs mira...
I tinc diversos contes del meu pare, que si vols te'ls passaré.
Doncs així. De cara a l'any vinent al Petits Grans Llibres, és un gran moment per recuperar aquests contes i escenificar-ho amb els nens de Sant Cugat.
Pues vinga, va, fem coses.
Aquí lliguem coses ràpidament, eh? No cal que ens haguem posat d'acord abans.
Bueno.
Mira, amb aquesta història jo crec que és un bon moment per acomiadar-nos, recordant que és bo de conservar les tradicions.
És molt bo, si no fan mal.
No fan mal.
Fan gens de mal, les tradicions.
Només que tampoc no ens hem d'excedir, no?
Que s'engreixen i prou. Una mica.
No ens passem tampoc, tot en la seva justa mida. Doncs agraïm al Jaume que avui ens hagi acompanyat amb molt de gust per parlar de torrons, de les neules, amb aquesta història tan especial, i també dels polvorons, que són productes que trobareu a les pastisseries Sàbat de la ciutat.
Doncs pues molt bé, estic encantat d'haver vingut. Ja saps que a mi m'agrada xerrar, vull dir que jo vinc encantat. Tu.
Doncs serà fins una altra vegada, Jaume.
Pues vinga, bon dia.
Gràcies i bon dia. Anem fins al carrer Santa Maria, a una botiga petiteta. Allà s'hi troba l'Eva Garrido, perquè hem de continuar parlant de torrons, uns torrons molt específics. Ja n'hem parlat dels de la pastisseria Sàbat, aquests torrons més moderns, i també hem fet referència als clàssics, però anem a una botiga on el fruit sec és el rei. I per parlar d'això, doncs tenim a l'Eva fins allà desplaçada. Eva, bon dia.
Bon dia, Carme.
Què ens expliques?
Doncs mira, Carme, estic a la botiga Corbera i ens acompanya Xavier Corbera, gerent d'aquestes botigues especialistes en fruits secs, com bé deies, en tenen aquí a Sant Cugat, també a Badalona, i aquí estan al carrer número 43, i just estem amb ell, i davant tenim els torrons, que ara ens explicarà quina varietat de torrons tenen aquí a la botiga. Molt bon dia, Xavier, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns, especialista, quins torrons podem trobar a la botiga?
Bueno, a Corbera podem trobar tots els torrons que deriven de la matèria prima de Corbera, que són els, doncs, els típics clàssics de llema, que es treuen amb ametlla, des d'una ametlla combinada amb cafè i cacau, ametlla amb coco, i després trobem altres massapans derivats de fruits secs, com seria el torró de nous, que tot és de nous, el de Nauticana, que és una innovació juntament amb el de Nacar d'aquest any. També tenim l'acidit de pastuc, només porta pastuc, i és bueno, la varietat que tenim nosaltres doncs, a través de la nostra matèria prima, amb els massapans.
Quins són els que tenen més èxit?
Home, el de llema. El de llema perquè la gent, doncs, és un torró que pot comparar amb el que ha provat fins ara. La veritat és que el té sorprèn per el tema de la qualitat i és el que després doncs, fa que provin els altres, no? El fet que ja noten una diferència de qualitat i bueno, després doncs, venen el de pastuc també per la seva vistositat i també el de nou. El de nou són els que tenen més sortida.
És a dir, la gent és tradicional, però ara anomenant aquests torrons has parlat de dues novetats. Explica'ns una mica més, amb més detall, quins ingredients porten aquests torrons que has anomenat aquestes novetats d'enguany?
Les d'enguany hem fet el de Nacar i el de Nauticana. Només porten Nauticana i sucre. És a dir, fem el massapà més de figa i ametlla, fem la substitució amb aquests productes. La Nauticana conté és molt bona perquè conté molta omega 6 i la Nacar doncs, és un producte que també a les dietes saludables s'incorpora doncs, molt i doncs, això fa doncs, que la gent doncs, tingui un atractiu per consumir-los.
Parlaves que la gent s'emporta molt el d'ametlla. Aquestes novetats, com els hi doneu sortida? Com les recomaneu? La gent us pregunta?
Home, per la ràdio no podeu veure, però tu que estàs aquí doncs, veus perfectament, no sé, vistosament, doncs ha cridat molt l'atenció. Llavors, doncs, per donar a conèixer doncs, totes les varietats, intentem doncs, fins al Pont de la Puríssima, amb algun tipus d'oferta, no? Doncs, que compres crèdit i te'n regalem un. I la gent s'anima doncs, perquè vistosament doncs, ja crida molt l'atenció. I com que, només posem un anyet de Sant Cugat, però la gent doncs, ja ens té com una empresa doncs, el producte del Prosec doncs, és de primera qualitat. I la gent s'anima bé.
Veiem, Carme, que aquí a Corbera tenen els torrons, però també tenen un munt de fruits secs. Fes-nos una recomanació així, què posaries a taula de fruits secs així per anar obrint boca?
Molt bé, bueno, doncs ja que estem en campanya de la Blanca, no? Doncs, com ja ho diu la cançó, no? Panses, figues i nous. Això no pot faltar en una taula de Nadal. Però quan entres a Corbera, doncs, ja ens hi podem introduir doncs, altres productes, com és l'avellana, doncs seria un pa de figa, seria unes ametlles, doncs, que és el típic postre català que en diem en músic. És el que més es consumeix, la taula més tradicional catalana en aquestes festes.
De xocolates?
Xocolates també toquem, clar, doncs a través del nostre fruit sec, doncs la macadàmia, l'ametlla, la treballem també amb xocolata. Aquest any també hem introduït unes tauletes noves de xocolata, al qual fem la combinació des d'ametlla, avellana i nova macadàmia i pastuc. Trobeu aquesta combinació doncs, des de xocolates negres amb llet i blanques.
Veig aquí unes trufes en un pot, en un lot.
Veus unes macadàmies amb xocolata blanca i cacau. Que, de fet, mira, té l'ull en el producte que més sortida segurament tingui amb de xocolata. Si vols provar una, quan acabi l'entrevista te la deixo provar.
Així és, Carme, quina sort que tinc.
I tant, i tant.
Seguim perquè, a part de la fruita seca, també estem veient les prunes, els préssecs que es posen molt a la cuina. Espera, les panses també.
Bueno, doncs tots aquests productes doncs, ja els fem servir per una barcuinaire d'aquests dies, el típic plat doncs, que seria un pollastre d'un rostit, no? Pollastre, bueno, implementa aquesta cuina i llavors doncs, per fer un bon rostit doncs, el més tradicional doncs, seria doncs, unes bones prunes, unes prunes clàudies que potser les podeu trobar. També tenim prunes d'albercoc i de préssec, la de Santa Catalina, que són les més bones, reconegudes, i fins a una castanya i un bon pinyó, i unes panses, com bé deies. Llavors, bueno, doncs, molts anys sabeu més que jo, no?, de cuinar, però doncs farem un rostim una mica el pollastre i fem una bona picada d'ametlla i després, doncs, quan incorporem doncs, aquestes fruites que ens donen aquest contrast de dolç amb el que seria un bon rostit.
La faràs servir aquesta recepta?
Per suposat. I, bueno, més que res que la recomanem moltíssim aquí, perquè crec que aquestes festes, doncs, com realment tota la família, doncs, les tradicions crec que s'han de mantenir i, bueno, doncs, recordant, doncs, les generacions passades, no?, una miqueta.
És veritat, comentàvem, ho dèiem en els torrons, també en aquest cas, quan parlem de fruits secs o de fruita seca, la gent us pregunta o va directament a les coses que coneix?
No. No, la gent pregunta, sobretot els joves. Ara hi ha una més tendència, no?, a tornar a cuinar, a fer una cuina saludable. Llavors, doncs, evidentment, doncs, les iaies, que en diria jo, no?, doncs tiren molt per lo tradicional. Però després, doncs, ja quan ve el jovent, no?, doncs, que ja anem molt innovant amb la cuina, i ens pregunten per incorporar altres fruites, perquè també tenim altres fruites, com seria la poma, el mango. Són contrastos que busca la gent per fer una cuina més moderna, i en el rostit, doncs, també hi encaixen molt bé. I doncs, bueno, doncs estem en part de dir, no?, com poder fer un rostit, perquè, bueno, jo hem parlat del tradicional, no?, unes prunes, uns pinyons, unes castanyes, unes panses, però, com et deia ara, el tema de les fruites està amb alçada de consum, i la gent s'atreveix a innovar molt a la cuina, sobretot els joves.
Pregunta, per exemple, per algun producte que no sigui català, sinó fora de les nostres fronteres? De fora? Algun gra, algun...
Sí, bueno, sí, però bueno, no...
Però ara per Nadal no.
Per Nadal no. Això durant l'any, doncs sí que la gent entra més les dietes, més llegums, o no sé, una cosa que podria ser un atzuki, però sí que queden desplaçades aquests dies i la gent, doncs, tira més per lo tradicional.
Carme, alguna petició des de l'estudi perquè pregunti al Xavier?
Doncs sí, li podríem preguntar si els preus per a aquesta campanya de Nadal es mantenen, pugen una miqueta. Ho dic perquè ens hem de preocupar també per la butxaca, a veure.
Des de l'estudi em pregunten si els preus a aquesta època pugen una mica i si el client es preocupa per la despesa que fa a la botiga.
Val, en el nostre cas, doncs no, el preu es manté. Fins i tot es pot aprofitar potser per volum de compra, doncs que pugui baixar alguna referència, però no s'especula amb el fruit sec, nosaltres els preus són constants, no aprofitem aquesta campanya per pujar preus, més al contrari, és a dir, si podem fer alguna rebaixa, doncs perquè, bueno, doncs per volum de venda i de compra, doncs l'apliquem perquè el consumidor, doncs, en tregui un profit.
Clar, i això segur que el consumidor ho valora.
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres, doncs, en aquest cas, tenim la sort de... Doncs, bueno, la sort, tenim dos botigues, tenim un obrador, i això, doncs, fa que la matèria prima, la gent, doncs, s'emporti la millor qualitat a un preu molt raonable.
Has vist, Carme, doncs, en Xavier ens diu que no aprofita, doncs, aquesta campanya per aprofitar-se dels preus.
Molt bé, doncs, pendents de la clientela i pendents també de servir els millors productes a Corbera, on podeu trobar, doncs, tot tipus de fruits secs i altres productes que ja hem comentat a través d'aquesta comunicació que hem mantingut amb l'Eva, que l'hem fet desplaçar-se fins al carrer Santa Maria, on trobareu la botiga. I agraïm moltíssim al Xavier Corbera que ens hagi atès al seu establiment. Eva i Xavi, gràcies. I molt bon dia.
A vosaltres, molt bon dia.
Adéu-siau.
Gràcies.
I nosaltres arribem fins aquí avui, dedicant l'espai de gastronomia a parlar de torrons, de fruits secs, de productes molt, molt relacionats amb aquesta època, amb aquesta precampanya de Nadal, perquè... Ho dèiem en començar, és 1 de desembre i el Nadal, la celebració, està a tocar de la cantonada. Per tant, hem de començar a fer els preparatius. Ho deixem aquí. De seguida continuem, després d'uns consells publicitaris.